Arratsaldeon, bona tarda, benvinguts a l'Hotel Suís d'avui.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Coidi, Jurgi Oteo i Xiquer Ozerinjauregui. Tres noms ben estranys de pronunciar, però que tenim ja completament per la mà. Tres futbolistes nascuts al País Basc. Després del gallec, l'euskera és el segon idioma d'una altra regió més parlat a la plantilla d'enguany del Centre d'Esports Sabadell. Però pels oients més joves, si us diem que hi havia una plantilla ara fa 20 anys a la qual pràcticament la meitat dels integrants parlaven aquest idioma, el basc, com us quedeu? Garicoitz Basauri, Andoni Lacabec, Alberto Díaz de Olarte Vicario, Raúl Ochoa, Xavier Alberdi, Pipo Egoitz Sautua, Miquel Loinaz, Gaizka Saizar i Mario Larrea, nou futbolistes nascuts al Centre d'Esports Sabadell d'aquella 1999-2000, que com tots recordeu, va acabar amb el triomf a la Copa Federació. Avui, tots aquests jugadors, la majoria d'ells, ens han volgut dedicar uns minuts a recordar com era aquell Centre d'Esports Sabadell que parlava basc, aprofitant que aquest any, enguany, a la plantilla del Centre d'Esports Sabadell hi tenim tres futbolistes del País Basc. Com diem, Josu Azcoidi, Jurgi Oteo i Xiker Ozerinjauregui. No us perdeu, avui val molt la pena, avui que és el Dia Mundial de la Ràdio, aquest reportatge especial que ara escoltarem en uns minuts i que ens ha preparat l'Adrián Arroyo. Benvinguts.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Des del control de so, el Roger Benet, que també us envia una felicitació ben especial avui, que és el Dia Mundial de la Ràdio. Comencem.
Es comenta la recepció.
A la recepció, més enllà d'aquest reportatge de l'Adrián Arroyo, repassant aquell Centre d'Esports Sabadell que parlava basc d'ara fa 20 anys, també explicarem com arriba l'Orihuela de Gerard Albaladejo a aquest partit, revitalitzat amb l'arribada de l'ex de Lleida Esportiu. També parlarem, com gairebé cada dijous, de la Lliga Nacional Juvenil amb els partits del Centre d'Esports i del Mercantil. Saludarem la Maria Jopons. Ahir us explicàvem a l'Hotel Suís que la portera sabadellenca s'ha quedat sense fitxa a l'Espanyol. I a la segona part del programa també tindrem, per exemple, futbol sala amb el partit que té avui de Copa Catalunya el grup Zarraona contra el Vacarisses, el derbi de tenis taula de la Primera Nacional entre Club Falcons i el Club Natació Sabadell, el segon equip, i acabarem amb rugbi i amb Caral Castellet, que es troba a Calgary, al Canadà, preparada per començar avui l'última cita de la Copa del Món.
I fora de l'hotel?
L'Atlètic Club ha agafat avantatge a la primera semifinal de la Copa del Rei. Els bilbaïns es van imposar ahir al Granada Sant Mamés per 1-0 gràcies a un solitari gol d'Iker Muniain. Avui a les 9 es juga el partit d'anada de l'altra semifinal entre la Real Sociedad i el Mirandés. I avui també comença la Copa del Rei a Màlaga de bàsquet amb dos partidassos. Barcelona-València bàsquet a les 7 i Real Madrid-Bilbao bàsquet a 2:15. Demà serà el torn de les altres dues eliminatòries de quarts. Iberostar-Tenerife-Morabanc-Andorra i Unicaja-Casademont-Girona.
Han parlat en les últimes hores.
Precisament a la prèvia d'aquesta Copa del Rei és Svetislav Pešić, el tècnic del Barça.
L'Sporting de Huelva és un rival molt difícil.
No, sembla que no podíem escoltar a Pešić en aquest moment. En qualsevol cas, anem a les xarxes socials.
I a les xarxes socials.
No us podrem agrair avui prou les mostres de suport i afecte en el Dia Mundial de la Ràdio. Gràcies a totes les entitats que hi heu dedicat uns minuts a felicitar-nos i també a tots els nostres fidels oients de l'Hotel Suís.
De quin partit no estarem pendents?
De l'amistós que comença a 9:15 entre el Muleño i l'Hotelul Galati.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant l'ex-arlequinat i ara jugador del Sanse, Albert Estallés.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
All night long. 12 i mig, per sobre del punt de les dues del migdia, ens posem en marxa a l'Hotel Suís, avui un Hotel Suís especial perquè estem a 13 de febrer del 2020, o el que és el mateix, el Dia Mundial de la Ràdio que estem celebrant durant tot el dia, aquí a la 94.6 a Ràdio Sabadell, amb els programes especials que hem tingut al Cafè de la Ràdio i al matí des de l'Escola Torre Guitart. Pel que fa a la informació esportiva, nova sessió d'entrenament avui completada al Centre d'Esport Sabadell, en aquest cas a porta tancada a la nova Creu Alta, per preparar la visita d'aquest diumenge de l'Orihuela Club de Futbol. Habitualment, com diem els dijous, ens fixem en com arriba el rival, i el cert és que crida l'atenció com arribarà al temple l'equip Escorpí d'entrada amb les mateixes urgències exactes que l'Hèrcules ara fa 15 dies. Tots dos equips empatats a 21 punts a la classificació, a 5 de la salvació directa. Els herculans, ahir ho dèiem, han canviat 3 vegades d'entrenador. L'Orihuela va pel tercer tècnic de la temporada, sense comptar en tots dos casos els interins. Un vell conegut, per cert, Gerard Albadalejo. Abans de la seva arribada, l'Orihuela sumava 12 punts en 18 jornades i amb l'ex de Lleida Esportiu són 9 punts dels últims 18 en joc. Per tant, millorant ostensiblement aquests números en les poques jornades que porta el Badalejo a Los Arcos. Xiquer Ozerin Jauregui recorda que a segona B no hi ha partit fàcil.
El segundo B, sobre todo este grupo, es muy muy igualado. Venga quien te venga a casa, bien sea el segundo, bien sea el último, al final compite y las cosas no nos van a poner fáciles. Entonces, pues bueno, intentaremos lo que te he dicho antes, aprender de lo que hemos fallado hoy y bueno, la semana que viene, pues durante esta semana, pues trabajar un poco lo negativo y bueno, seguir reforzando lo positivo que hemos hecho.
I un Sabadell que aquesta setmana haurà de sobreposar-se, com diem, a la ratxa de dues derrotes consecutives que han deixat el Sabadell, o el deixen momentàniament líder, però sense aquest coixí de punts que tenia fa 15 dies. Per tant, l'objectiu serà tornar al camí de la victòria al Temple, on abans de la visita de l'Hèrcules s'havien encadenat fins a 7 triomfs consecutius. Pedro Capó, l'altre home que pot actuar en aquest cas a l'eix de la defensa aquesta setmana, explica com pot afrontar l'Orihuela aquest partit, tenint en compte aquesta circumstància, que el Centre d'Esport Sabadell ve de perdre dos partits seguits.
Ara mateix, pel seu cap, ells diran és el moment d'agafar el Sabadell, no? Un equip que ells pensaran que està tocat, que ve de dues derrotes. Bueno, jo suposo que ells veuran els partits, que veuran que una cosa són els resultats i les altres poden ser les sensacions, però, bueno, serà un partit nou, un partit amb un plantejament diferent del que avui, ells ens buscaran unes altres coses, nosaltres segurament haurem de trobar uns altres forats, però bueno, sí, serà un partit de, bueno, sabem, no?, com es viuen les situacions per allà baix, per desgràcia ho sabem, i bueno, sabem com ho viuran ells també.
Doncs esperem que el Centre d'Esport Sabadell pugui tornar al camí de la victòria contra l'Orihuela aquest cap de setmana. I de fet ahir jugàvem a fer d'entrenadors, perquè ara hem escoltat a Xiquer i a Pedro Capó, semblen segurs en aquest 11 que presentarà Antonio Hidalgo si no hi ha cap contratemps, i si no hi ha cap contratemps i passa res estrany, Xiquer repetirà titularitat. Faltarà saber qui l'acompanya sense Grego Sierra. Veurem si arriba o no finalment Fernando Pajarero, donant per fet, com diem, que Pedro Capó també hi serà en aquesta línia defensiva. Xiquer ho deixa tot en mans del míster.
Estamos todos preparados, ¿no? Y al final el entrenador es el que decide, es el que pone el esquema, es el que pone los jugadores, y bueno, yo mientras me ponga yo contento, pero bueno, seguir trabajando, seguir todavía adaptándome, que todavía hay cosas que tengo que seguir entendiendo, y bueno, intentaremos ahí la semana que viene a muerte.
Doncs aquest partit de diumenge a les 5 de la tarda a la nova Creu Alta contra l'Orihuela Club de Futbol, que com sempre viurem des d'aquí, des de la sintonia de la 94.6, des de mitja hora abans, des de 4:45, amb la prèvia del partit, amb el Sergi Garcés, l'Adriana Arroyo i Servidor.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I com diem, us ho hem promès al principi, Xiquer Ozerin Jauregui, ara que l'escoltàvem, és un dels tres jugadors que actualment hi ha al Sabadell, nascut a Terres Basques, juntament amb Jurgi Oteo i Josu Ozcoidi. L'Adriana Arroyo, aprofitant, com diem, que avui és el Dia Mundial de la Ràdio, s'ha volgut marcar un tros de reportatge, una peça d'història, buscant el Sabadell que més futbolistes del País Basc havia tingut. I avui, amb l'ajuda, ara l'escoltarem, de Xiquer, ens transportem al Centre d'Esports de la temporada 1999-2000.
Bazen behin, bederatzi jokalari euskaldun izan zituen Sabadela.
Bazen behin, bederatzi jokalari euskaldun izan zituen Sabadela, o el que és el mateix, Xiquer Ozerin Jauregui, l'últim basc en arribar a la nova Creu Alta, dient en euskera, hi havia una vegada un Sabadell que va arribar a tenir fins a 9 futbolistes bascos. Comptem en euskera, va, som-hi. Bat, un, Garikoitz Basauri.
No hicimos tampoco una temporada para recordar en lo que es la liga, pero bueno, pues mira, entonces igual no le dimos valor a la Copa Federación, ¿no?
Bi, dos, Andoni Lakabek.
Tuvimos muchísimo buen feeling con la gente del equipo de Sabadell y el eje del equipo era un poco Tindos Vascos, pero en principio todos funcionaron muy bien y la verdad es que nos acoplamos perfectamente a la forma de vida y a la forma de juego del Sabadell.
Iru, tres, Alberto Díaz de Olarte.
Nos acogieron muy bien, la verdad, y luego, bueno, pues sí que te ayuda un poco el entorno de compañeros que ya nos conocíamos, alguno además de aquí, pues te ayuda un poco, sobre todo los primeros días y los primeros meses, pues sí que te ayuda, sí.
Lau, cuatro, Raúl Ochoa.
No es muy normal que igual haya tanto porcentaje dentro de una plantilla de jugadores de una misma zona. Al principio, no sé, no estábamos tantos en la primera etapa, recuerdo, y luego sí que se unieron al año siguiente. A los que ya estábamos, pues vinieron algunos más.
Bost, Sink, Xavier Alberdi.
Adaptarse fue muy cómoda y la casualidad fue porque el director deportivo entonces era vasco. Me parecía una opción importante la de Sabadell y a mí me vino bien.
Sei, Sis, Egoitz Autua.
Que yo tuve muy, 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 muy buenas experiencias los dos años, como tú dices, ¿no? El primer año ganamos la Copa de Federación y el segundo año que empezamos muy bien y al final conseguimos entrar en el playoff de ascenso, ¿no?
Saspi, Set, Mikel Loinaz.
La dirección del portero estaba Pedro Uribarri, ¿no? Que es vasco también. Y ese año, la verdad, que a nivel de títulos con la Copa de Federación, ganamos la Copa de Federación, pero en la Liga pasamos un año un poco complicado.
Sorsi, Buit, Gaizka Saizar.
Se dio una situación excepcional, ¿no? De repente nos encontramos allí nueve, que se hizo muy fácil. Para mí, que era el primer año que salía fuera de casa, a mí se me hizo como si estuviera en casa, vamos.
Eta Bederatzi, i nou, Mario Larrea. Benvinguts a l'any 1999-2000, ongi etorri al Sabadell dels Bascos. Escoltant una alineació d'aquella època, podria semblar l'11 del Sestao, del Guernica o de la Cultural de Durango, però no, aquell Sabadell de finals de segle passat parlava euskera i, a més, literal. La 97-98 ja va tenir un basc, Joseba Irazusta. La 98-99, 5. Alberto Alfredo, Chiqui Aguirre, Raúl Ochoa i Eneko Mendiguren, a més del navarrès Íñigo Ros. L'ama de Pedro Mari Uribarri a l'estructura esportiva arlequinada es notava, però la 99-2000, l'any de la Copa Federació, es va arribar al sostre amb 9 jugadors d'Euskadi, més el propi Uribarri, que va dirigir l'equip dues jornades entre Gail i Pere Valentí Mora. Andoni Lakabek i Garikoitz Basauri recorden la presència d'Uribarri com un fet determinant.
Coincidimos todos en la misma época y la verdad es que hicimos un plan ahí bastante importante. Fue una época en la que estaba Pedro Uribarri allí de secretario técnico y la verdad es que consiguió reunirnos a todos allí y fueron dos años muy buenos por mi parte.
No es normal. Al final, hombre, lo suyo pues luego tenía un punto de unión, ¿no? Que entonces el secretario técnico pues era vasco o que al final pues tiró de gente conocida o de la zona, ¿no sabes? No, y es raro. Yo hoy en día, cuando cuentas que en aquel Sabadell había vascos, pues pero ¿cómo? Estábamos ahí toda la cuadrilla.
Que vingués tot el clan, o la quadrilla, com li deien ara, va servir per fer una ràpida adaptació, però també per alguna anècdota curiosa. Per exemple, aquell Sabadell marcava les accions a pilota aturada en euskera.
Inconscientemente igual sí que se escapaban algunas palabras, pero luego, por ejemplo, en las jugadas de estrategia, en los corners y así, sí que utilizábamos como arma, ¿no? Si tú vas al primer palo, yo voy a ir al segundo y tal, pero todo eso en euskera, y al final pues la gente, evidentemente, pues nos miraban así en plan de... Esto es como hablan, a ver, que no nos enteramos.
L'aspecte futbolístic, parlar d'aquell centre d'esports del 99-2000, és fer-ho de la Copa Federació. En l'àmbit personal no es pot passar per alt un pis al carrer Sant Honorat. A Alberto directament se li escapa el riure.
Sí, yo viví en aquel pis, sí, ahí estábamos cuatro compañeros, tres vascos, Ros, Alfredo y yo, y luego Xavi Mor, un chico catalán que conocimos allí y sí, compartimos piso durante aquel año y bueno, luego hacíamos diferentes eventos ahí en el piso de comidas y demás con el resto de compañeros de ahí, pues catalanes y otros sitios.
Això va ser l'any 98-99, l'any abans del que us estem explicant avui. El Sabadell dels bascos, però, va continuar tenint la seu al carrer Sant Honorat una temporada més tard.
Al año siguiente lo cogieron Alberdi de Goix, yo a cambio de piso en ese caso, y lo cogieron Alberdi de Goix, Reisca, y sí, todavía, pues sí, ya te digo, ese piso ha seguido en manos de ese grupo y se compartían, como era un piso grande, compartíamos diferentes eventos.
Pipo Egoitz, Xavier Alberdi i Gaizka Saizar, inquilins aquell segon any.
La primera vez que salí yo de casa, y como yo me imagino que muchos compañeros, y lo que dices tú, éramos jóvenes, y pues eso, era el centro de reunión, y la verdad es que fue un año bonito, la verdad.
El calle San Honorat, me acuerdo, cuatro estábamos, yo, Egoitz, bueno, el otro era vallisoletano, el lateral izquierdo, el Serrano y Gaizka Saizar. Nos juntábamos allí, nos echábamos unas partidas a cartas y eso, y la verdad que fue muy bonita la etapa.
Sí, ahí nos juntábamos y bueno, venían gente que vivía en Barcelona, Capilla y Antonio, Gago, todos estos también se acercaban por allí. La verdad que nos juntábamos allí, jugábamos a cartas, bueno, veíamos un poco la tele, jugábamos a la Play. Bueno, pues lo que se hacía en aquella época, ¿no? Y la verdad que nos lo pasábamos muy bien.
Acostumats a jugar al grup del nord, la quadrilla de bascos que va aterrar a Sabadell van adaptar-se a un futbol un pèl diferent al que estaven acostumats. Però realment es nota tanta diferència? Egoitz Sautua, Alberto Díaz de Olarte i Garicoitz Basauri.
Yo la verdad es que sí, la verdad es que de jugar aquí en la segunda vez de lo que es la zona norte esta, que era igual más un fútbol más igual de fuerza, de pelea y así, y ahí pues la verdad es que era otro tipo de fútbol, no más, se intentaba más jugar al balón y la verdad es que yo sí que noté el cambio, sí.
Sí, igual sí que al principio se nota un poco, pero bueno, al final te acoplas un poquito a las características de los compañeros, de lo que quiere el entrenador y bueno, es todo muy parecido hoy en día en un sitio y en otro, pero sí que es cierto que igual hay más calidad técnica y más tema individual y aquí es pues bueno, un poco esa carencia de técnica y un poco más el colectivo.
En segunda vez no es que se juegue un exceso a fútbol, pero sí es verdad que había una época que en el grupo 3 pues, había equipos con mucho renombre, ¿no? Y se intentaba jugar más la pelota y era un fútbol pues más de toque que de fuerza y de esto, ¿no?
Andoni Lacabec, de fet, creu que la pinya que van crear li va servir al Sabadell per fer un equip rocós, sòlid i que va acabar donant resultats. Recordem que tant ell com Egoitz van continuar una campanya més amb la qual cosa van enllaçar la Copa Federació amb el play-off contra el Burgos, l'Ourense i el Ceuta.
La verdad es que el fútbol catalán en ese momento era más técnico, menos colectivo y el fútbol vasco era mucho más solidario en ese aspecto y era más de equipo, más de conjunto, ¿no? Había muchas individualidades que muchas veces se trabajaban un poco por su cuenta y lo que conseguimos nosotros era pues unir un poquitín el equipo y formar un equipo fuerte y rocoso y nos dio resultado.
Una més, en aquest sentit, la porta Miquel Loines, exdavanter de la Real Sociedad, entre d'altres. No només parlant de com es van adaptar tots aquests bascos al centre d'esports, sinó, en general, com s'acopla el jugador d'Euskadi al futbol català.
Otros futbolistas vascos que han llegado a Cataluña siempre se han integrado bien, ¿no? Somos dos comunidades en las cuales siempre, tanto en el Barcelona como los José María Vaquero, José Salina, Chiqui Begristán y compañía, y nosotros en esta época, con los 8 o 9 vascos que estábamos, hicimos piña y eso al final pues es un plus para el equipo, ¿no?
Durant aquelles temporades era molt habitual tenir cognoms bascos a l'alineació del centre d'esports. En canvi, amb el pas dels anys es va perdre aquesta tradició. La 2001-2002, cap jugador nascut a Euskadi, només el navarrès Koldo Leoz, exalcalde, per cert, d'Estella, del seu poble representant a Bildu. El 2002 van tornar Alberdi i Ochoa i van coincidir amb Amantegui i amb John Cuyami. L'any següent, només l'irundarra Miguel Amantegui seguia l'equip. La 4-5, Igor Cuesta va arribar al mercat d'hivern i la 5-6, l'any del descens, el davanter David Gallo. Des d'aleshores, 11 anys seguits sense tenir cap jugador basc. Molts amb vincles familiars o dels voltants, com Eneko Fernández de Garayalde, Miquel Azparren, Ruper, Eguaras, Chomin, Javi Barrio o Joaquín Ezquieta, però del País Basc, cap, des de David Gallo fins a Josu Ozcoidi, que ja ha sumat 3 temporades al centre d'esports. Enguany, però, se li han sumat Jurgi Oteo i ara també Xiker Ozerinjauregui. El vestidor de la nova Creu Alta torna a saber euskera, però no ens desviem d'aquella quadrilla de fa 20 anys.
Ja te digo, cómo corre, ¿no?, el tiempo. nosotros todavía los vascos aquí nos juntamos, ¿eh? Ya hacemos nuestras comilonas y eso, recordando los viejos tiempos. Y la verdad que las dos etapas que pasé en Sabadell fueron muy bonitas las mías.
Albert ja ho ha confessat. Encara a dia d'avui, aquell grup de bascos continua tenint relació. Tot va sorgir a partir d'un grup de WhatsApp, com explica l'exporter Gary Coits Basauri.
Joder, pues no sé quién hizo el grupo, no sé. Igual me suena que Michel o Alberti o alguno de estos. Nosotros empezamos a juntarnos y estamos todos, menos Mario Larrea y Alberto, que creo que no tiene WhatsApp. El resto que nomás dicho, estamos todos.
No us perdeu, per cert, el nom que té aquell grup. L'explica Andoni Lacabec.
Se llama Esco Sabadell. Somos todos los que estuvimos en aquella época, todavía tenemos relación y cada vez que podemos, nos cuesta cada vez más quedar. A veces cuesta, estando tan cerca ahora, cuesta a veces más que estando lejos, entre las relaciones, es curioso.
Alberto es la resistencia, l'únic de la cuadrilla que no está al grup de WhatsApp Eusko Sabadell, bàsicament perquè no té WhatsApp.
Sí, todavía tengo ahí la resistencia y no estoy conectado con el grupo, pero vamos, tenemos relación entre muchos y aquí todavía.
I ara digues la veritat, Egoitz, pel grup ja deu córrer, no?, que hi ha un pesat de Sabadell que està contactant amb tots vosaltres.
No, la verdad es que no he hablado con nadie y en el WhatsApp no he visto nada. Y que a mí la verdad es que me has pillado muy justo porque yo el tema del WhatsApp y así, la verdad es que soy un poco desastrillo, o sea que...
Del que sí que es parla és d'una trobada per finals d'aquest mateix mes de febrer. Allà Gary Coits segur que surt el tema.
Dos veces hemos quedado en los últimos 6 años, pero siempre para quedar y ya sabes, nos hacemos mayores y cada vez tenemos más problemas para coordinar las agendas. Pero bueno, lo bonito es que mantenemos todavía, cuando es cumpleaños de alguno, pues bueno, pues es un recordatorio y luego pues siempre la típica pregunta, ¿y para cuándo vamos a quedar? Ahora para febrero había una fecha para hacer una cena, pero no sé, o una comida, a ver si la concretamos.
Basauri, Alberto, Lacabe, Calverdi, Ochoa, Egoitz, Loinas, Larrea i Saizar, l'Eusko Sabadell de l'any 2000, que segueix tenint contacte per WhatsApp, que continuen veient-se per Euskadi, tot i que menys del que voldrien. I que també van mirant de reull el que fa aquest nou Sabadell dels Josu, Jurgi, Xiquer i companyia. Per què no dir-ho? Alguns més que d'altres. La Cabec, per exemple, no tenia massa controlats aquests tres jugadors bascos arlequinats.
No, la verdad es que no conocía, ¿no?
Raúl Ochoa té per la mà la classificació, però no la plantilla.
La primera, o sea, fíjate, está líder. Sí que sabía que estaba bien. Y bueno, y lo de que había tres bases ahora sí que no conocía, la verdad. Eso sí que no sabía que en esta plantilla ahora coinciden tres.
Xavier Alberdi manté el contacte amb gent de Sabadell i està, la veritat, bastant al dia.
Estoy siguiendo todos los partidos. Tengo ahí en el Twitter y ya tengo ahí amigos de Sabadell, de la Peña Requinada y eso. Y me parece que este año van a ser buena temporada. Les veo muy fuertes. A ver si tienen suerte y entran en el playoff.
I la matrícula per Gary Coits Basauri, que fins i tot estava al dia assabentat del fitxatge d'Ozerin Jauregui.
Sé que ha firmado ahora, que bueno, le sigo un poco hasta ahora, y ha firmado ahora, ¿no? Ha firmado esta semana un vasco.
Com deia Xiquer, Basen Bein, Bederatzi, Jokalari, Euskaldun, Izan, Situen, Sabadell. I va haver una vegada que al Sabadell van arribar a jugar fins a 9 bascos. Com diu el grup de WhatsApp, era l'Eusko Sabadell.
Aquesta peça d'història de l'Adrián Arroyo amb la música, per cert, del grup basc Unzà. Crec que ho he dit bé. Tinc a l'altra banda el Sergi Garcés i el Roger Benet, que si m'aproven diu que sí, la pronunciació d'Unzà, que és la música d'aquest reportatge del Centre d'Esport Sabadell dels bascos, del Centre d'Esport Sabadell, o de l'Eusko Cés, com ells mateixos s'anomenen al grup de WhatsApp, de la temporada 1999-2000, l'any de la Copa Federació, i com ha explicat ara l'Adrián Arroyo, nou integrants del País Basc, d'aquella plantilla que, qui més qui menys, van tenir incidència en aquell temporada i també van disputar més o menys temporades d'Arlequinat. Eren, recordem, Gary Coits Basauri, Andoni Lacabec, Alberto Díaz de Olarte Vicario, Raúl Ochoa, Xavier Alberdi, Egoitz Sautua, Miquel Loinaz, Gaizka Saizar i Mario Larrea. Doncs, com diem, aquest reportatge, ja ho direm bé, el podrem escoltar quan acabi l'Hotel Suís, evidentment a la carta al web www.radiosabadell.fm.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
5 minuts, arribarem al punt de 2:45 de la tarda. Hem de seguir amb més qüestions aquí a l'Hotel Suís, sense deixar de banda el Centre d'Esport Sabadell, en aquest cas amb el seu juvenil, perquè engega dissabte 5 dies que podrien culminar amb el lideratge tan ansiat d'aquesta Lliga Nacional. Tot i assaltar, recordem, la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el passat cap de setmana, el juvenil B del Barcelona segueix sent el líder per la diferència de gols amb el conjunt arlequinat. Abans de disputar dijous el partit pendent contra el Girona B, que els podria impulsar definitivament cap a la primera posició d'aquest grup setè, els de Miquillado reben a Olímpia el segon juvenil del DAM, vuitè amb 13 punts menys que els arlequinats. Un equip al qual li van igualar un 2-0 en contra a la primera volta i del qual en parla així Lladó.
Jo és l'equip que he vist més de la categoria, perquè és l'equip que m'agrada més de la categoria. 4-3-3, joc de posició ben entès, els jugadors juguen molt ràpid, intenten deixar de cara, sempre accions de buscar el jugador més llunyà per descarregar algun que estigui de cara a porteria rival, nois de molt talent de segon any, conec l'equip de pe a pa perquè els he vist molt. Jo crec que és un partit interessant el que tenim el dissabte a Olímpia.
Doncs així parla Miqui Lladó del Dambé, un dels equips que més ha vist aquesta temporada, el grup setè de la Lliga Nacional Juvenil. Un ull, però, el tindrà posat Lladó i tot el Centre d'Esport Sabadell a Manresa, on el conjunt blaugrana, on aquest juvenil ve del Barça, té un dur desplaçament contra el segon equip que pujaria juntament amb el Sabadell ara mateix a Divisió d'Honor. Lladó és conscient d'aquesta circumstància.
El Barça té un partit complicadíssim contra el Nàstic, a més el Nàstic perdent el seu enfrontament directe contra el Sarda ha fet que estiguin a dos punts. Només ara, quan les urgències apreten a Lliga Nacional, tots els jugadors surten molt més concentrats. Quan jugadors de nivell surten concentrats, doncs es fan menys errors i al Barça li costarà moltíssim treure els punts al Nàstic.
Doncs veurem com va aquesta jornada Lliga Nacional Juvenil, si hi ha canvis ja de líder, si hem d'esperar a dijous o si el conjunt blaugrana agafa una mica més de coixí. El que està clar és que la segona meitat de la Lliga, la que va del desè al 18è, el Mercantil podria fer un pas de gegant cap a la permanència. Els de Carlos López encapçalen aquest tren de la part baixa i dissabte visiten el Cué, un Prat que no guanya a casa des del passat 5 d'octubre. Sagar Escoto, jugador mercantilista, demana no refiar-se'n.
Quan som favorits, però mai ens podem confiar encara que siguin els cuers, o sigui, estem intentant fer una millor arrencada aquesta segona volta, a veure si ho podem fer.
Horari de tarda a tots dos partits. El Sabadell també arrencarà dissabte a les 5 de la tarda. 3:15 més tard ho farà el partit del Mercantil, com diem, al Prat de Llobregat. Minut i mig, una mica més, arribarem al punt de 2:45 de la tarda. Fem la primera aturada per la publicitat i a la tornada seguim amb més futbol i també amb futbol sala.
Hola, sóc la Mireia Sanz, la directora del Cafè de la Ràdio, i us desitjo un feliç Dia Mundial de la Ràdio al costat de Ràdio Sabadell.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
La infermeria del Sabadell va plena. L'equip passa per un dels moments més delicats de tota la temporada. És per aquest motiu que l'afició ha d'empènyer més que mai. Família, oi,
família. Ara són ells els que necessitem nosaltres a ells, han d'estar amb nosaltres, han d'empènyer. En moments difícils es veuen les famílies, són tots una família. Família.
Sabadell en joc. Passió per la quinada.
Diumenge toca tallar la ratxa de dues derrotes consecutives. A partir de 4:45 de la tarda, des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Orihuela Club de Futbol.
Hola, soy Xavi Boniquet, centrocampista del Sabadell, y te recomiendo escuchar esta temporada los partidos en Radio Sabadell.
El Centre d'Esports es viu en directe a Radio Sabadell.
Hola família, com esteu? Soc el Sergi Garcés, el narrador dels partits del Centre d'Esports Sabadell a Ràdio Sabadell. En un dia especial com el d'avui estem de celebració i ho volem fer amb tots vosaltres. Moltes, moltes, moltes gràcies per fer-nos confiança dia a dia i any rere any. Feliç Dia Mundial de la Ràdio.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
En directe, novament a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, quan passa pràcticament un minut del punt de 2:45 de la tarda. Us ho dèiem abans de la publicitat, hem de seguir parlant de futbol i, de fet, d'un tema que ja vam explicar, va explicar l'Adriana Arroyo aquí ahir a l'Hotel Suís, i és que la sabadellenca Mariajo Pons s'ha quedat sense fitxa a l'Espanyol. A la nota del fitxatge de la nova portera, Kelsey Dossey, l'entitat blanquiblava ha explicat que l'americana es quedarà al dorsal 13, que lluïa fins ara Pons. L'ex del centre d'esports, entre molts d'altres, es va lesionar la mà dreta a la pretemporada i, tot i haver passat pel quiròfan a l'octubre, encara no està recuperada del tot, amb la qual cosa la jugadora i el club han pactat de mutu acord la baixa federativa fins a final de temporada. Mariajo, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Deixa'm preguntar-te en primer lloc, com estàs d'aquesta lesió?
Bueno, pues es una lesión que se ha complicado más de lo esperado y bueno, pues paciencia, porque en teoría en el de que estás jugando y no es así, quizás tenga que volver a pasar por quirófano.
Déu-n'hi-do, quina temporada, no? Quin calvari amb aquesta lesió.
Pues sí, la verdad que va a ser una temporada en blanco y a nivel psicológico pues sí que hay un desgaste grande porque tú ves que quieres jugar y no puedes, y lo que era una simple lesión de un dedo, una típica fisura, mira lo que hemos llegado.
No sé si fins i tot alguna vegada la teva carrera t'havia passat el fet de tenir allò una temporada tan marcada per una lesió o haver-te de passar en blanc.
Pues la verdad que nunca. De hecho, me lesioné de ligamentos cruzados y a los 4 meses y medio estaba en portería ya, y a los 5 jugando. O sea que para mí es una lesión muy dura que nunca la he pasado y cuesta, porque ves que puedes hacerlo todo, pero lo que es parar, que es lo tuyo, no puedes, porque tienes dolor.
Uh-huh. Amb l'Espanyol no sé si hi ha algun compromís de cara al futur. Què heu parlat amb el conjunt perico?
Bueno, a ver, al final el tema de hacer la baja es para ayudar, ¿no? Para intentar reconducir la situación. Solo había una portera, el club necesitaba otra portera y bueno, al final yo no puedo ofrecer mis servicios, no está en la portería. Entonces yo creo que remamos todos en la misma dirección y mi idea es siempre ayudar al club. También decir que por parte del club, de cada año que viene, un compromiso, ¿no? De que tendré un año más de contrato, puesto que siguen confiando en mí, pero a día de hoy lo necesario es tener otra portera, y si me tengo que echar a un lado y tener mi dorsal y mi ficha, jo soy la primera que voy a apoyar al equipo.
A nivell esportiu també hi ha aquesta incògnita, no?, de saber si l'any que ve, com dius, tens un any més de contracte amb l'Espanyol, on estarà jugant el conjunt perico, no?, perquè també temporada complicada per tu a nivell personal, però temporada complicada per l'equip, no?, 4 punts a aquesta primera Iberdrola, de moment sense victòries, com està l'ambient?
Bueno, a ver, el ambiente es difícil, pero sí que es verdad que es de admirar, ¿no?, porque el equipo no ha bajado los brazos en ningún momento. O sea, ves cada partido que las medias partes, se vas perdiendo o no, o sea, salen con ganas, lo intentan, ¿no? Que quizás otro equipo en cualquier circunstancia ya estaría, habría tirado la toalla, y la verdad que me ha sorprendido mucho esta madurez del equipo, ¿no? Y yo creo que, bueno, a día de hoy tenemos posibilidades. Y el tema de que si se baja, ¿no? Mi compromiso con el club es un año igualmente, esperemos que no se descienda, y si es así, pues bueno, pues es que mejor, ¿no?, que ayudar al equipo para volver a subirlo, que es donde tiene que estar, ¿no? El compromiso es un año con el club más, sea en primera, o sea, en primera Iberdrola o en tercera Iberdrola, pero es seguir con el club.
Per cert, que aquesta lesió també ha propiciat aquesta temporada, i la saludàvem ara fa unes setmanes aquí a l'Hotel Suís, el debut d'una altra sabadellenca a la porteria del primer equip, com és la jove Montse Quesada. Suposo que has compartit moltes hores d'entrenament amb ella, no sé si també fins i tot li hauràs donat alguns consells.
Sí, la verdad que ella debutó y el día de partido ya le di algunos consejos, simplemente que había trabajado para estar donde estaba y que ninguna presión, todo lo contrario, era un premio, disfrutar, y que no tenía ninguna responsabilidad, tenía que hacer lo que suelo hacer en cualquier partido y que disfrutara de esta oportunidad, porque nunca sabes si te puede volver a pasar o no. Y luego, pues al tema de entrenamientos, pues estar lesionada tampoco he coincidido mucho con ella, por desgracia.
Per acabar, Mariajo, no sé si ara que parlaves d'una possible segona operació, quan acabareu decidint això, si us heu marcat algun termini de recuperació, de poder tornar als terrenys de joc, i no sé si fins i tot això de moment deixa aparcada l'aventura del futbol platja.
Sí, por desgracia también fue el playa este año ya, ni pisar la arena, ¿no? Como aquel que dice, es imposible, es inviable y me tengo que centrar en la recuperación. Y como fecha máximo, en marzo sería, sé que opera, sería ya operar en marzo como fecha tope, y luego son máximo unos 3 meses, que nos iríamos a junio, pues para empezar la pretemporada a 100%.
Doncs esperem que puguis començar-la sense dubte al 100%, que et recuperis, Mariajo, d'aquesta lesió, que el calvari s'acabi, que tornis a gaudir del futbol, amb la samarreta, en aquest cas, de l'Espanyol. Moltes gràcies per dedicar-nos uns minuts.
Gràcies a vosaltres, un saludo.
Hotel Suís.
La portera de l'Espanyol en directe a l'Hotel Suís, a qui li desitgem una recuperació ben ràpida, tot i que porta uns quants mesos lesionada i sense poder de gaudir d'una temporada també que està sent complicada a l'Espanyol i que sens dubte explica també els problemes de l'equip Ericucué a la primera Iberdrola. Moment ara pel futbol sala, començant per la segona B amb el nostre home futbol sala, el Sergi Parc. Sergi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Un dia de veritat que em cauré, eh? Em cauré a la trampa i llegiré el que està escrit el paper, de veritat, avui he estat a punt. Aviam, Club Natació Sabadell i Escola Pia, partits d'aquest cap de setmana, tots dos contra equips que tenen per sobre la classificació, que a més comparteixen bon moment, duels més aviat directes, i si et sembla comencem pels Escolapis, que estan millors classificats a la taula, i que visiten un dels equips que més en forma està de la Lliga, com diem, com és el Cerdanyola.
Un equip que ha sumat 13 punts dels últims 15 i que és 6è amb 33 punts, dos més que la Pia, 7è. Deies que hi haurà duels directes i en aquesta lluita per la zona playoff, a més d'aquest Cerdanyola Futsal Pia, tenim un Manresa Mataró, és a dir, tercer contra segon, i un Martorell Lleida, 5è contra 8è. Els més beneficiats semblen que seran el líder Bellsport l'Hospitalet i l'equip que marca la zona playoff, el Barceloneta, que s'enfronten a conjunts de la zona de descens. Però més enllà de qui sembla que ho tindrà més o menys fàcil, aquí no hi ha res assegurat per ningú, o com a mínim és el missatge que vol transmetre el tècnic de la Pia, Pedro Donoso.
Todos los que estamos de media tabla para arriba estamos en un buen momento, y los de abajo también, si es que los de abajo también te pueden ganar, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener paciencia, seguir trabajando y bueno, y poco a poco.
El que sí és 100% segur, Pau, és que ara mateix la Pia, després de la derrota contra el Manresa el passat cap de setmana, és a 4 punts del playoff i si torna a punxar podria veure com s'obre un bon forat respecte a la zona de privilegi. Ara bé, en el vestidor Escolapi tenen assumit que no serà fàcil pescar un bon resultat contra un Cerdanyola que ha posat fort pel futbol sala. Ho explica el capità de la Pia, Santi Sala.
Els equips es reforcen, fiquen diners, troben sponsors, subvencions de l'Ajuntament, on nosaltres ho tenim una mica complicat. Llavors, bueno, nosaltres anirem allà a fer el nostre partit, a competir, sabem que podem guanyar qualsevol de la nostra lliga i anirem allà amb totes les ganes i il·lusió per emportar-nos els 3 punts. Una pista on crec que pràcticament mai hem guanyat, però anirem amb la intenció.
Mira, si té raó Cerdà, Pau, respecte a la bèstia negra que és el Cerdanyola per la Pia, que l'any passat, per exemple, la Pia va caure derrotada per 8-4, fa dues temporades derrota per 4-3 i a la 2016-17 derrota per 7-3.
Sí, no sé, un equip al Cerdanyola que estigui molt acostumat a estar a la part alta, però tots els entrenadors han coincidit que és una de les pistes més difícils de la categoria per visitar, un equip amb noms coneguts en el món del futbol sala aquesta temporada, com són els de Totti, Gordillo i companyia. Aviam si es trenca aquesta malestrugança Escolàpia i aviam si es talla ja d'una vegada per totes la mala dinàmica del Club Natació Sabadell, que des de que va perdre el derbi contra la Pia no ha estat capaç de guanyar i van 9 jornades consecutives.
Recorda, això sí, que el conjunt nadador ve d'empatar a 5 a la pista del fins llavors líder del grup 3 de segona B, l'Aliança Mataró, i que per tant arribarà ben demostrat que a l'equip hi ha orgull i que hi ha vida més enllà de Dani Castro, lesionat des de fa setmanes, i que, atenció, Pau, podria tornar aquest dissabte per jugar contra el Salou.
Bona notícia.
Veurem si pot tornar en aquest compromís contra el Salou. El club és 11è, 2 llocs i 2 punts per sobre del descens, i amb aquesta pressió i els gairebé 3 mesos sense sumar de 3 en 3, el tècnic Borja Burgos titlla el duel de final.
serà molt, molt difícil per nosaltres practicar en una final, perquè jo crec que sumar 3 punts és molt, molt, molt important per realment fer bo aquest punt, sortir de la dinàmica. És un rival directe al final també per les nostres aspiracions, o sigui que partit de vida o mort, com es diu.
Ratxa negativa del club, però per ratxes les que està vivint el Salou.
Atenció, eh?
Atenció, perquè és que
és curiosa.
Portem 20 jornades disputades. A les 10 primeres, els salouencs van sumar 4 punts de 30 possibles, guanyant tan sols un partit. En les últimes 10, 25 punts de 30 amb només una derrota.
La nit i el dia.
Com s'explica aquest canvi? Creus que hi ha hagut alguns fitxatges o que s'han recuperat alguns jugadors estrella lesionats? Doncs no, més aviat al contrari. Escolta el que explica Burgos.
Bueno, ja sí, està una dinàmica boníssima i una mica sorprenent, no perquè no tinguin qualitat ni molt menys, sinó el fet, ara que comentava, si han fitxat algú, no, al contrari, han perdut a un jugador que ha fitxat pel Peníscola. Per tant, jo crec que serien, entre cometes, més delicats o més debilitats, però bueno, sí que és cert que bueno, són aquestes dinàmiques que parlàvem ara, que estan tot en una dinàmica totalment oposada a la nostra i que les coses els estan sortint bé.
En general, això sí, Pau, en aquest espectacular tram de 10 partits, els rivals del Salou han estat dels assequibles, però amb excepcions, com quan van rascar un empat de Can Colapi o en la passada jornada quan es van desfer per 5-0 del Martorell.
Doncs esperem que es trenquin aquest cap de setmana les dues ratxes, la dolenta del Natació Sabadell, la brillant dels tarragonins. Per rematar-ho, dues qüestions. D'entrada, horaris.
Horaris. Aquest club Salou a Cal Balzac, horari habitual, dissabte a 8:45 del vespre, mentre que el partit de la Pia Alguiera de Cerdanyola arrencarà una estona abans a 8:45.
I segona qüestió, avui hem conegut que un jugador del Natació Sabadell ha estat convocat amb la selecció catalana absoluta.
Sí, per jugar un amistós davant Bahrein aquest dilluns a 8:45 a Mataró, el seleccionador Santi Gea, que ha convocat a jugadors sobretot de segona i segona B, rejugant una mica la plantilla.
I es tracta de Ferran Ruiz, el futbolista del Club Natació Sabadell, el convocat per aquest amistós. De fet, no jugava a la selecció de futbol sala catalana des del 2017, des del gener del 2017, quan van jugar aquell doble compromís contra la selecció del Brasil. Sergi Parc, gràcies.
Fins ara, Pau.
Més futbol sala. Avui, com diem, es disputen encara futbol sala els últims partits de la tercera ronda de la Copa Catalunya, l'última abans que entrin el 15 de març en competició els segona B, el Club Natació Sabadell a Montcada i l'Escola Pia a Caldes. Qui també segueix viu a la competició des de la ronda anterior és el grup Zarraona, que va eliminar el Castellà i que avui a 9:15 juga al pavelló d'esports a Sant Oleguer contra el Becarisses, ja ho diré bé. Isma Quirós, tècnic del grup, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, tot bé.
Un rival conegut, que vau jugar el passat 25 de gener amb derrota per 5-2.
Sí, aquestes coses passen. A vegades no et trobes en mesos i una altra d'una setmana quasi per l'altra. Però bueno, al final és una cosa que has d'enfrontar i tampoc canvia molt la cosa en aquest aspecte.
Com afronteu el partit i sobretot ja la competició, Isma, sabent que si passeu us toca un segona B, com és el Ripollet?
Bueno, la idea al final és competir al màxim del teu nivell i del que puguis en aquest dia. Sí que és veritat que jo la Copa és una cosa que sí que m'agrada, però bueno, mirem més el que és la Lliga i evitar pues, possibles lesions, sancions i tal. Sí que ho competeixes al màxim i sobretot el jugador perquè estan amb moltes ganes. I el fet de que després tinguis la possibilitat de jugar amb un de categoria més alta i tal, pues això sempre és un punt d'ànim major, no?
Clar, però, això per una banda, però per l'altra també és cert que el que deies tu, no? Que hi ha la Lliga, que esteu 5ens a 3 punts al segon, que dissabte jugueu a la pista del quart, com és l'Arenys, i clar, no sé fins a quin punt això té incidència en el partit d'avui.
Bueno, jo entenc que a tema físic no molt, vale? Perquè de fet avui és un dels nostres dies d'entrenament i el pots fer servir, no? A part de lo que és la intensitat, el treball que puguis fer dins del partit, físicament també treballes inclús més del que podries fer en un entreno si no fas físic només, no? Evitar això, que n'hi hagin lesions, alguna sanció que pugui perjudicar, i treballar en la mateixa línia, que creiem que ho estem fent bé, encara que tot i així els resultats sí que estan funcionant, però per la meva manera de veure el joc no, o almenys com a mi m'agradaria, intentar, pues, això, treballar per, de cara al cap de setmana, sobretot, sí.
Perquè el partit del cap de setmana, deixant de banda una mica la Copa Catalunya, Isma, no sé si dic que és una autèntica final.
Bueno, finals són totes, no? I més començant la segona volta. Al final tampoc serviria de molt tindre una molt bona trajectòria en els 5-6 primers partits de la segona volta amb rivals que probablement són més directes i tal, i després punxar en partits que podrien ser menys intranscendents o que a priori poguessin fer, ser més senzills. És dia a dia i partit a partit i intentar fer-ho el millor possible i a final de la temporada, abans, quan quedin 4 o 5 partits, veure't amb la possibilitat d'entrar en això que ara han fet del play-off dels dos primers, no?
Doncs Isma Quirós, entrenador del grup Zarraona, gràcies per atendre'ns també uns minuts aquí a l'Hotel Suís i molta sort de cara a aquesta eliminatòria de Copa Catalunya contra el Vacarisses. Recordem avui a un quart de 10 al pavelló municipal d'esports de Sant Oleguer, com diem, tota la sort del món, i que us pugueu enfrontar contra un segona B a la pròxima ronda.
Sí, seria maco. I moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
I passar informació. Merci.
Hola, sóc Jordi Cos, presentador de l'Espia de Mahler, i us desitjo que el vostre pas per un dia mundial de la ràdio, ja sabeu, sigui un bon viatge.
Saps què passa, Sabadell?
El ple municipal aprova la compra de l'aparcament del passeig de la plaça Major per 4,8 milions d'euros.
El coixí que té el centre d'esports ara per seguir-nos en el play-off és de 5 punts.
L'actualitat de la teva ciutat, de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Per aquells que ens escolteu des del cotxe, ara mateix trobem retencions a la C58 a l'alçada de Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa.
Tot el que passa al teu voltant.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
Societat, cultura, política, esports.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Hola, molt bona, sóc Antoni González, presentador del Vitamina Dance, el programa de música electrònica, i voldria desitjar un feliç Dia Mundial de la Ràdio a tots els professionals que la fan possible i també a vosaltres, els més importants, els oients. Sou la millor companyia.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
I don't like it. I love it, love it, love. 11 minuts, una mica menys, i arribarem al punt de les 3 de la tarda en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Hem parlat fins ara de futbol sala, però encara ens queden uns quants temes sobre la taula, començant, per exemple, per tenis taula, perquè el Club Natació Sabadell torna a la competició 3 setmanes després de l'últim partit que va acabar amb victòria a Calella. L'entitat nedadora té per endavant 9 finals per intentar mantenir la categoria en el grup 2 de la divisió d'honor. A més, amb un calendari força peculiar, els pròxims 4 partits els hauran de jugar fora de casa, però després també tindran 4 duels consecutius a Can Llong abans d'acabar la lliga a Mataró. D'entrada, el primer rival és l'Olot, un equip que viu amb relativa tranquil·litat a la zona mitjana de la classificació. 3 victòries per sobre del club, que està a només una de la salvació. Pere Veis, palista i home fort de la secció, explica que els garrotxins també s'han reforçat en les últimes setmanes.
S'han reforçat també, tenen un jugador japonès, que falta veure si podrà jugar o no, i tenen també un rus. Llavors falta veure quin equip ens posen, però bé, és un equip que està en una zona més tranquil·la que nosaltres, no?
Recordem que el club va incorporar els indonesis David Jacobs i Fernando Melquianus. El primer va debutar a Calella i va tenir un impacte immediat guanyant els seus 2 punts. Veis admet que l'adaptació de tots dos, que per cert van estar fa 15 dies a la nova Creu Alta, veient el Sabadell contra l'Hèrcules, ha estat molt i molt bona.
S'ha adaptat molt bé, està molt, molt motivat i tant ell com el Fernando, és que de moment tot són elogis perquè s'han adaptat molt bé la seva ganes d'entrenar i les ganes d'ajudar-nos i de compartir aquest projecte, doncs molt bé. Només tinc paraules d'elogi.
Ara sí, paraules d'elogi. El duel a Olot arrencarà dissabte a 4:45 de la tarda a la capital de la Garrotxa, i un esglaó per sota, Primera Nacional. El segon equip del club ha deixat virtualment feta la permanència després d'imposar-se per 6-0 a l'Oberena, el coer del grup 2. Més problemes, en canvi, per Club Falcons, que van malbaratar un 2-0 a favor contra el mateix equip navarrès el dia abans, i ara s'ha complicat la vida. Guillem Cairó és el segon entrenador falconista.
Nosaltres aquí ja estem, ja ens ha arribat el puntet aquest d'intranquil·litat, que ens el podia haver donat la victòria del cap de setmana passat, però bueno, sabem que ho tenim relativament fàcil, però haurem de lluitar.
Ara Falcons té dos partits de marge respecte al descens i compta, perquè dissabte hi ha derbi contra el segon equip del club, que porta dues victòries més i, com diem, té una situació molt més tranquil·la a la classificació. Ara que parlàvem dels reforços dels nedadors, Cairó veu molt difícil la victòria si juga un dels dos indonesis.
Presenta un partit molt complicat perquè sabem, bueno, els últims dos partits el Club Natació, l'estranger que ha portat per Divisió d'Honor, que encara no està jugant a Divisió d'Honor, està jugant a baix, i clar, nosaltres si pensem que ens portaran a l'equip amb l'estranger, doncs poques possibilitats tenim de fer partit.
Doncs horari d'aquest derbi sabadellenc de la Primera Nacional de tenis taula entre Falcons i el segon equip del Club Natació Sabadell, dissabte a les 6 de la tarda a Cal Balsac.
Hotel Suís.
Rugby, el FEM Vallès, la fusió del Sabadell Rugby Club amb el Granollers, té diumenge a les 12 a Cornellà el partit més important fins ara de la temporada. Les de Rubén Montes encapçalen la classificació de la segona fase de Segona Catalana amb 4 victòries en 4 partits, i aquest cap de setmana visiten el segon, un FEM Rugby que només va perdre el partit de la primera volta contra les Arlequinades per 7-0. Laura Pérez, jugadora de l'equip, explica que aquesta setmana han demanat un extra de compromís.
Cada setmana el partit no comença dissabte, sinó que comença, o sigui, durant aquella setmana. En el nostre cas, que entrenem el dimarts, el partit comença dimarts. I en aquest cas, encara més. Hem demanat que hi hagi màxima assistència, perquè sempre ja surten coses, que si estudis, feina, bueno, que sempre tens prioritats, no? Però en aquest cas hem demanat un esforç extra per això, precisament, perquè bueno, no serà un partit fàcil i això, pues, s'ha de treballar.
I tot després d'una nova pallissa de l'equip, un 0-80 del FEM Vallès al camp, en aquest cas del Mataró Buc B, un partit molt assequible contra un rival que només va presentar al principi 11 integrants. Era, de fet, la segona setmana consecutiva que això li passava a l'equip de Rubén Montes. Tot i això, Pérez extreu conclusions positives.
Aquests partits van bé perquè agafes més confiança, encara que això no és decisiu, perquè després, quan hi hagi 15 persones al camp, és molt diferent, però pots provar més coses, crees confiança amb les companyes, llavors jo crec que o sigui, jugar un partit sempre va bé, perquè encara que sigui com un entrenament, poder la intensitat o la pressió que tens a sobre, ja vas amb la mentalitat que és un partit i bueno, t'ho prens d'una altra manera.
Això pel que fa al femení. El masculí, en canvi, va patir la segona derrota consecutiva, en aquest cas al camp del tercer, els espartans de Granollers, per 19-12, salvant novament la bonificació defensiva que els permet seguir mantenint la segona plaça de la classificació. Ferran Ubiols, jugador de l'equip, dona importància a aquests detalls.
Justament l'any passat, que si no recordo malament, vam començar amb una mala ratxa i després vam agafar uns bons partits positius guanyant. Al final ens vam quedar això, un punt de poder arribar a quarts i entrar als quarts de final. I tot punt que puguem sumar serà benvingut. Però sí, hauria sigut molt millor haver sortit amb la victòria i haver reafirmat la segona posició, que de moment encara ens podem mantenir.
I teòricament l'equip de Fran González té dissabte un partit molt més assequible a la Roureda per tornar al camí de la victòria contra el CUE d'aquesta Primera Catalana. Gòtics B, Ubiols, però recorda que després tindran un calendari força més complicat.
Justament també ens queden partits força difícils contra, per exemple, el Club Natació, que el tenim aquest cap de setmana, Vegas, també tenim Mataró, encara ens queden molts equips que estan a la part alta de la Lliga, i ens tocarà lluitar a tots per com a mínim quedar el nostre objectiu quan encara no havíem perdut era, evidentment, ser primers, però mentre tinguem una de les quatre posicions i podem lluitar per arribar a la final i guanyar-la, allà estarem.
La primera posició s'ha quedat força més complicada, perquè el Mataró l'encapçala amb 6 victòries en 6 partits. El Sabadell Rugby Club és segon amb 4 victòries i 2 derrotes. Per tant, aquesta primera posició complicada, però els homes de Fran González tenen al seu abast poder accedir al play-off d'aquesta primera catalana. L'horari del partit, dissabte a les 5 de la tarda a la Roureda, entre el Sabadell Rugby Club i Gòtics B.
Hotel Suís.
Queden 3 minuts i mig per arribar al punt de les 3 de la tarda. Aprofitarem també aquests segons per explicar-vos que Caral Castellet disputa a partir d'avui mateix l'última cita de la Copa del Món de Snowboard en la modalitat de Halfpipe del mig tub. La rider sabadellenca ve de penjar-se la medalla de bronze ara fa uns dies en el Diu Tour celebrat a Copper Mountain als Estats Units i ara està centrada ja des de fa uns dies al Canadà en aquesta última prova de la Copa del Món. Recordem que la general és tercera, Castellet, i que necessita 310 punts més que les dues xineses, la primera i la segona d'aquesta classificació, Xue Tongkai i Jia Juliu, si es vol alçar amb el preciat globus de vidre. Les eliminatòries a Calgary, al Canadà, com diem, tindran lloc avui mateix a les 6 de la tarda, hora catalana, i en cas de classificar-se Castellet per aquesta final, recordem que només s'ha quedat fora del tall un cop aquesta temporada, veurem com es troba també de la lesió al coll que li va afectar la setmana passada en el Diu Tour. Com diem, la final, si es classifica, es disputarà la matinada de dissabte a diumenge a partir de les 2 de la nit, com diem, hora catalana. Últims segons de l'Hotel Suís que repassarem, els aprofitarem per repassar el menú que tenim demà a l'últim Hotel Suís de la setmana amb l'Adrián Arroyo al capdavant. Farem tota la prèvia d'aquest Sabadell-Orihuela de diumenge a les 5 amb les veus dels dos entrenadors d'Antonio Hidalgo i Gerard Albadalejo i també, com diem, l'habitual dosi d'estadístiques prèvia a cada partit. A més, com és habitual, també els divendres, la prèvia de molts partits del cap de setmana, com per exemple els del Sabadell Nord, els dels dos equips de waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell, de l'Oar Gràcia o també del bàsquet Pia.
Hotel Suís.
Un minut i arribarem a les 3 de la tarda. Moment per acomiadar-nos. Enviem-vos una salutació ben forta del Roger Manet, que ha estat a les vies de so, del Sergi Parc a la redacció i servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, que avui està de celebració en el Dia Mundial de la Ràdio. Aquest programa, en breus segons, el podreu tornar a escoltar a les nostres xarxes socials, també al web www.radiosabadell.fm, avui posant especial èmfasi en aquest reportatge de l'Adrián Arroyo sobre el Sabadell dels bascos de la temporada 1999-2000. Que vagi molt bé. Una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.